Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda, amics i amigues. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. La cultura popular, a través d'elements com ara els gegants de Barcelona i l'àguila, que va fer el seu tradicional ball davant la custòdia i el cos de Crist, van ser molt importants i va dialogar amb l'espiritualitat cristiana en un acte amb la missa solemne al Pla de la Seu i a l'Avinguda de la Catedral, tot a l'exterior de la Seu barcelonina, que va recuperar la seva resplendor després de la pandèmia i del que va ser l'etapa més restrictiva de l'any passat, que va impedir fer aquesta celebració. Diem això perquè és bonic recordar que més enllà de les creences i des de la diversitat religiosa que existeix i ha d'existir, ahir es va recuperar un element que forma part de la nostra història, que no és només de fe catòlica, sinó que és de patrimoni de tots i totes els catalans i les catalanes. No només a Barcelona, sinó també en molts altres punts on les catifes amb flors, tot i que de manera restringida també, es van poder recuperar. Això és corpus i és cultura, com també és un pont amb la caritat. Les tres Cs que va recordar l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que marquen l'acció de l'Església. El culte, la celebració del cos de Crist, l'Eucaristia, la cultura, que també inclou la formació cristiana, i la caritat. Aquesta és l'essència del que proposem des de la llibertat i la diversitat al nostre món. Avui, després del resum de notícies habitual en l'inici del Mirador, dedicarem la taula d'anàlisi a un tema d'actualitat. Avui parlarem d'aquesta àmplia coalició que han pactat diverses forces polítiques a Israel per fer fora Benjamin Netanyahu del càrrec de primer ministre. Tractarem aquest tema amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido, i amb l'historiador Jordi Sardà. I després, a l'entrevista, un nom propi, Alemanya, que es prepara per viure unes eleccions molt importants el 26 de setembre, unes eleccions que van viure ahir l'últim test de cita amb les urnes, concretament a l'estat de Saxònia, on la Unió Cristiano-Demòcrata va guanyar sorprenentment imposant-se a la ultradretana alternativa per Alemanya, un fet que va propiciar un interessant vot transversal contrari als extremismes. Tot això amb la contra del Rafa i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts i mig de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Oriol Junqueras valora els indults com un gest per alleujar el conflicte i aposta un cop més per la via del diàleg amb l'Estat. En un article publicat conjuntament a l'Ara i a la Sexta, avui dilluns, Junqueras escriu des de la presó que hi ha gestos que poden alleugerir i desjudicialitzar el conflicte. Això sí, sense perdre l'amnistia com a objectiu prioritari. D'altra banda, el president d'Esquerra Republicana fa autocrítica també i admet que la resposta del govern a l'1 d'octubre no va ser entesa tampoc com a plenament legítima per una part important de la societat. Així estén la mà a tots els qui s'hagin pogut sentir exclosos, segons diu. En el mateix article, Junqueras defensa la taula de negociació, renuncia o descarta la via unilateral i opta o aposta per l'escocesa, la del pacte del referèndum acordat. Una quarantena de persones almenys han mort en un accident ferroviari al Pakistan, que s'ha produït aquest mateix matí. Un xoc frontal en el qual hi ha hagut doncs, una situació de caos i encara s'estan buscant possibles víctimes que augmentarien la xifra. L'accident s'ha produït al districte de Kotki, a la província sud de Sindh, després que els vagons del tren Milat Express hagin descarrilat i hagin caigut a la via contrària. Un altre tren que tenia pas i ha col·lisionat. El portaveu de Pakistan Railways, l'empresa ferroviària del país asiàtic, explica que hi havia 1.100 passatgers a bord dels dos trens. El Marroc exclou els ports espanyols de l'operació Pas de l'Estret d'aquest estiu, a través de la qual cada any milions de marroquins travessen Espanya procedents de diferents països d'Europa per arribar a la seva nació d'origen. Aquest estiu no podran embarcar els ferris del port d'Algesires, el punt on es registra més flux de viatgers habitualment, però tampoc dels de València, Alacant o Almeria. En un comunicat, el govern del Marroc ha informat que, com l'any passat, per qüestions sanitàries, els ciutadans marroquins residents a l'estranger només podran retornar a través dels ports de Marsella i Ceuta a França i el de Gènova a Itàlia. Un apunt cultural, el Ballet de Barcelona torna a l'escenari a partir d'aquest divendres i fins diumenge per oferir un programa doble. El Teatre Condal acollirà la companyia que representarà el segon acte del Llac dels Cignes amb una aproximació més actual vinculada a la igualtat de gènere. Els cignes són símbol de bellesa, amor, confiança i lleialtat, qualitats que no fan referència a cap gènere. Les sessions de divendres i dissabte seran a les 8 del vespre i la de diumenge a 6:45 de la tarda. El preu és per cada entrada de 30 euros. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Les precipitacions són fortes en aquests moments als voltants dels Montseny, sobretot la zona del Vallès Oriental, també Osona, la Selva, arriba fins al Gironès, Pla de l'Estany, i també arriba aquesta precipitació ara mateix fins a les comarques de l'Alt i del Baix Empordà, així com també al Maresme. De fet, al llarg de les properes hores, aquestes precipitacions, encara els hi queda ben bé, entre una i dues hores de vida, afectaran sobretot comarques del nord de Barcelona i també comarques de Girona. Independentment, també tenim alguns ruixats cap a la zona del Pirineu més oriental, el Pirineu de Girona. La previsió per demà ens indica un temps marcat també per una certa inestabilitat a partir de migdia a les comarques del Pirineu. Serà un matí amb força sol i un dia assolellat, com el d'avui, però a partir de migdia creixeran més núvols a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, tot i que demà els ruixats i les tempestes no seran tan extensos com el d'avui. Les temperatures no experimentaran canvis significatius, màximes entre els 25 i els 30 graus, tot i que al Pla de Lleida poden ser puntualment més altes.
Gràcies, Jordi. S'acaba de celebrar la 135a reunió Debats i Provincials. Ha estat la primera trobada en format presencial que aquest grup de religiosos ha pogut fer després d'aquest temps de pandèmia, ja que l'any passat se n'havien fet dues de manera telemàtica. L'abadia de Montserrat està al punt de trobada d'aquesta reunió, seguint en tot moment les mesures de seguretat requerides pel Procicat. El mateix president del col·lectiu Debats i Provincials, que és l'abat de Montserrat Josep Maria Soler, va ser l'anfitrió que va rebre l'abat de Poblet, el prior de Solius i els provincials o delegats de diferents congregacions, entre aquestes els caputxins, els carmelites, els claretians, escolapis, maristes, mercedaris, fills de la Sagrada Família, germans de la Salle, franciscans de diferents branques, hospitalaris de Sant Joan de Déu, jesuïtes i salesians. Tots van compartir la jornada durant la qual van dinar sumant-se als benedictins i van celebrar junts l'Eucaristia. El secretari de l'organisme, el marista Lluís Serra, ha destacat que l'important és pensar en el moment d'ara, l'actual, després que la pandèmia ha suposat una tragèdia amb molts problemes, però davant de la qual cal veure-hi les noves oportunitats.
Ràdio Estel.
Actualitat.
Entrevistes.
Notícies.
I bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias.
I Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Osmain. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Un equip amb experiència, unes instal·lacions pensades pel benestar, cures continuades per a enfermedades cròniques i Alzheimer. És qualitat de vida, és el residencial Sant Gervasi Parc, centre acreditat per la Generalitat per les ajudes econòmiques. Amb doctora dedicació completa, infermeria, psicòloga, treballadora social, terapeuta ocupacional i fisioterapeutes. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Minuts i serà un quart de set. Com segurament molts ja haureu llegit o sentit, una àmplia coalició ha pactat fer fora Benjamin Netanyahu del càrrec de primer ministre d'Israel, important sacsejada política només poques setmanes després de la guerra oberta entre l'estat hebreu i la franja de Gaza pel llançament de míssils de grups palestins. Ara, amb la situació de la formació de govern com a gran prioritat, veiem que han estat els líders de 8 partits de l'oposició els qui van acordar concretament dimecres passat un acord molt heterogeni amb el compromís de votar aquest dimecres, demà passat, en una sessió d'investidura on s'elegirà, previsiblement, si res no ho impedeix, el conservador Naftali Bennett, nou cap de l'executiu, amb el compromís de ser rellevat d'aquí a uns 2 anys per Yair Lapid, dins la mateixa legislatura, és a dir, amb una alternança de 2 primers ministres. Bennett és el líder dels ultres de Yamina, mentre que Lapid, considerat decisiu pels analistes en la formació d'aquesta peculiar aliança, encapçala una força més moderada que, de fet, havia estat la segona en les últimes eleccions, ja que la més votada va ser el Likud de Netanyahu. A més de l'alternança en el càrrec de primer ministre, intercanviat amb el de ministre d'Afers Estrangers, aquesta coalició ja neix amb la feblesa d'estar formada per 8 partits, fins ara a l'oposició, i després d'incerteses i tensions sobre el repartiment de diverses àrees de poder, especialment entre el centrista Benny Gantz i la laborista Merav Mikhaeli. Això sí, les negociacions de pau amb els palestins i el paper de la religió jueva a l'Estat són qüestions que quedaran excloses del difícil programa compartit per governar. El consens bàsic, de fet, gira al voltant de la recuperació de l'economia després de la pandèmia en un país, Israel, que va passar de la plena ocupació que tenia el febrer de l'any passat, el 2020, a un atur superior, atenció, al 20% aquest mateix gener, amb només 11 mesos de diferència. Els dos homes forts d'aquest probable govern, Naftali Bennett i Yair Lapid, tenen el suport de 61 diputats dels 3 partits conservadors, que són Yamina, Nova Esperança i Israel, la nostra llar. 2 de centre, Yesh Atid i Blau i Blanc, 2 d'esquerres, el laborista i pacifista de Meretz i també Mann, una formació àrab religiosa inspirada en la Germandat Musulmana d'Egipte i molt influent en el president turc Recep Tayyip Erdogan. Un panorama, com podeu notar, pràcticament de trencaclosques, molt complex, molt fragmentat dins d'aquest sistema purament proporcional que és el d'Israel. Ara el nou president del país, Isaac Herzog, antic dirigent laborista i home de consens, ha d'encarregar un govern, com marca la llei. En principi, tot està coll avall per a la nova macrocoalició anti-Likud. Molts pensen, però, que Netanyahu, que ja està intentant que això no es produeixi, pot tenir encara una carta sota la màniga. Hi ha marge per a les sorpreses a l'Israel, que ha celebrat, atenció també, 4 eleccions en només 2 anys i mig. Analitzem aquest tema avui com no podia ser d'una altra manera i li agraïm la seva presència amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel. Encara que no ha estat possible que el tinguem aquí a l'estudi, però el tenim igualment ben a prop. Senyor Florido, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com està?
Bé.
Molt bé.
A l'expectativa, també.
A l'expectativa, oi? Ara veurem quines possibilitats hi ha que es formi o no aquest govern. També tenim Jordi Cerdà, historiador, podem dir que politòleg, no sé si per afició, i membre del Cercle Carlemany. Senyor Jordi Cerdà, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aquí el politòleg per afició preparat.
Això. Per tant, es considera vostè per afició en el sentit que no és professional, però també és un bon analista polític.
M'hi he dedicat professionalment i també des d'un punt de vista d'ara només d'anàlisi.
Molt bé, per tant, les dues coses, per afició i per professió. Per cert que ahir, des de Ràdio Estel, que vam transmetre la missa de Corpus, el vam veure com a membre d'una important congregació, no? Ens ho pot comentar breument?
Sí, bueno, important. Jo formo part d'una ordre de cavaller cristiana de cavalleria,
sí.
La ordre constantiniana de Sant Jordi, que en teoria és la més antiga que hi ha al món, i no, com no podia ser d'una altra manera, no ens podíem perdre la festivitat del Corpus de Barcelona, que enguany fa 701 anys.
I tant,
d'aniversari.
700 més un, perquè l'any passat no es va poder celebrar prou bé, per tant, 700 més un. Per cert, que també hi havia, i és just dir-ho, l'Orde del Sant Sepulcre, el cos de portants del Sant Crist de la Pan, una altra orde que hi ha, o la sang, la puríssima sang, que és a la Basílica del Pi, si no recordo malament. En fi, diverses d'aquests...
Una altra, i l'Orde de Malta.
I l'Orde de Malta, disculpi, sí, perfecte. Seria injust oblidar-nos en cap, oi? Bé, doncs, anem... Tenint en compte més que moltes d'elles tenen el seu referent a Jerusalem, precisament, avui parlem d'Israel.
Exacte, que
sí.
És veritat.
Perquè l'Israel actual, déu-n'hi-do com està de convuls políticament. Si vol començar el senyor Florido, si li sembla. Com veu, hi haurà aquest govern o Netanyahu se'n sortirà en els intents que està fent per impedir-ho? Com ho veu?
Bé, jo he de dir que era dels que pensava que Netanyahu seria capaç de formar govern un altre cop. Ho reconec.
Sí.
No veia possible que els 8 líders de diferents partits que s'han posat d'acord fossin capaços de fer això, de posar-se d'acord. Uh-huh. Perquè, com bé tu has comentat a l'inici, estem parlant d'un govern que estarà format per 8 partits que van des de l'extrema esquerra fins a l'extrema dreta, mm-hmm. i on, a més, tens partits seculars, partits laics i un partit àrab islamista. És a dir, és una barreja realment molt potent, on està clar que l'objectiu principal és fer un relleu històric al capdavant del càrrec de primer ministre. Uh-huh. Podríem dir que es posen d'acord en gairebé l'única cosa on es podrien posar d'acord, que és fer el relleu d'en Benjamin Netanyahu. Uh-huh. Per tant, és possible que s'acabi fent, que s'acabi produint. Seria un cop d'última hora molt, molt, molt potent que això no es pogués fer, perquè algun diputat d'algun d'aquests partits, diguem, es fes enrere. Uh-huh. Suposo que Netanyahu ho deu estar provant i hi ha molta pressió en aquest sentit. Per altra banda, una pressió absolutament normal i que hem de comprovar en altres casos quan s'intenta formar govern. I no li hem de donar més importància, no? Uh-huh. És normal, no?, que tothom intenti sumar pel seu cantó.
Sí, sí.
Però crec que al final sí que sortirà.
Aquest govern de 8 partits.
Sí, que sortirà aquest govern i serem testimonis d'un nou primer ministre.
Sí, perquè si no sortís, aniríem a eleccions. No sembla viable que Netanyahu pugui fer en dos dies una majoria alternativa.
Jo ho veig molt complicat, perquè en el seu cas també necessitaria formar un govern de coalició amb una conjunció de partits que és encara més complicada, perquè aquí diguem que la clau la té el líder del partit àrab islamista, que en el seu moment ja va dir que estava disposat a entrar en un govern, i tant era en un cantó com en l'altre. Ell volia vetllar pel que eren els seus electors, i el cas que fos millor pels seus votants seria cap a on ell acabaria prenent una decisió. Però això ho vull puntualitzar perquè no va descartar també potser signar amb el Netanyahu. El problema ja no era el propi Benjamin Netanyahu, sinó el fet de que algun dels altres partits que també necessita sí que van posar un veto en aquest sentit a ser un govern amb els àrabs islamistes, cosa que no ha passat en el bloc nou, en el bloc del relleu, on, tot i que també hi ha partits molt allunyats ideològicament, el seu objectiu de substitució de primer ministre és prou fort, prou sòlid, com perquè al final hagin arribat a un acord.
Bé, doncs veurem què acaba passant. Toni Florido es decanta perquè sí que es produirà aquest govern. Com ho veu vostè, senyor Jordi Sardà?
Sí, jo molt amb la línia del que està dient en Toni, molt amb la línia. El que és obvi és que hi ha un consens absolut des de, jo penso, ja n'havíem parlat alguna vegada aquí a la ràdio,
sí,
des de fa anys que l'època d'en Benjamin Netanyahu s'ha acabat. Ningú va d'eleccions a eleccions quan hi ha una possibilitat de formar govern, si no el que tens al voltant és una coincidència d'opinions de que qui fas nosa ets tu. Jo crec que hi ha una coincidència d'opinions dins d'una bona part de la societat d'Israel i de les èlits i de l'exèrcit d'Israel que Netanyahu ha sigut un bon primer ministre.
Sí.
El que passa és que, com tota la vida, el seu període s'ha allargat i en aquests moments jo penso que no aporta res i bona part de la societat israeliana també ho està veient. Sí que crec que sigui possible que es pugui produir alguna mena de deserció a les files dels governs que estan intentant formar un govern alternatiu. O sigui, jo no descarto que 2, 3, 4 diputats puguin passar a l'altra banda. L'única cosa que es podria produir en aquest cas és allargar l'agonia política del propi Benjamin Netanyahu, que jo crec que no se'n vol adonar que fa nosa. I li estan dient de totes les maneres possibles, perquè que tinguis un partit que és nacionalista i religiós, com per exemple el Yamina, que està disposat a arribar a un acord amb Ra'am, que és un partit islamista, vol dir que la necessitat que tenen de fer-te fora és tan gran que estan disposats a qualsevol cosa, a qualsevol preu.
I és més substituir Benjamin Netanyahu a nivell personal o també és contra el Likud? És més contra ell, pel que sembla, no?
Jo penso que el Likud és ell, penso, és la meva opinió personal.
Perquè el Likud podria dir presentem un altre candidat, però clar, això no sé si està previst a la llei israeliana, clar, també s'hauria de saber això.
Home, ho podria, segurament, si hi hagués una repetició electoral, jo no dubto que es pugui...
Sí, no, però volia dir sense eleccions, és a dir, com pot passar aquí, ha passat aquí a Catalunya, amb el canvi d'última hora entre Artur Mas i Carles Puigdemont, per exemple, no?
Sí, sí, sí. Sí, seria possible que un diputat fes el relleu, el que passa és que no crec que generés el consens polític suficient. Està claríssim que Benjamin Netanyahu és un gegant de la política. Mm-hmm. Ha sigut un gegant de la política. Però en aquests moments causa més rebuig que atracció.
I segurament rebuig per desgast, pel fet d'haver celebrat tantes eleccions en poc temps i pel tema de la corrupció que l'esquitxa des de la presumpció d'innocència.
Aquesta és l'altra, sí, evidentment, hi ha presumpció d'innocència, però és cert que el Benjamin Netanyahu està pendent de diversos judicis per frau, documental... té una llosa a sobre que pesa més que no pas tot allò que pot aportar.
Sí, recordem que Benjamin Netanyahu ha estat primer ministre d'Israel, primer en una etapa més curta, entre 1996 i 99, quan va ser substituït per Ehud Barak, i després va tornar el 2009, quan va guanyar també freca a freca a la centrista Zipi Livni, i des d'aleshores, ininterrompudament, en porta 12, no?, com a primer ministre.
12 anys, sí. 12 anys seguits.
Sí, sí, els últims mesos en funcions, bastant temps, no?, però déu-n'hi-do. Bé, i això, en la situació actual d'Israel, que no podem deslligar del que ha passat ara fa poques setmanes, amb aquesta terrible onada de violència, els míssils de grups palestins sobre territori israelià, i la resposta militar israeliana, que ha estat dura, com sabem. Ara potser no cal entrar a valorar, ho hem comentat en altres programes aquests dies, i un d'ells precisament amb Toni Florido. Potser Netanyahu pensava que amb aquesta terrible resposta militar podria sortir reforçat, i no és així. Evidentment, no podem aplaudir que un dirigent polític surti reforçat després d'haver matat tants palestins, no? Per molt que la... Però, en tot cas, semblava que molts analistes ho veien així, oi?
Bueno, jo primer vull dir que jo entenc que puguem valorar-ho amb la paraula, amb els termes terrible, però si fem un anàlisi objectiu, ha estat una operació curta en el temps i en la intensitat. Vull dir que...
Però han mort molts palestins, això s'ha de dir. Sí.
Jo crec que una de les coses que podem, de fet, valorar d'en Netanyahu és que ell no ha estat un bel·licista i no ha iniciat grans guerres ni grans confrontacions. Serà el president que més temps ha estat al càrrec de primer ministre,
sí.
Ha estat al càrrec i el que menys guerres ha iniciat. De fet, no n'ha iniciat cap. Uh-huh. Totes les operacions que han hagut han estat menors i no han tingut la categoria de guerra.
Sí que és veritat que tampoc no ha promogut tampoc el diàleg de pau amb els palestins, no? Per la raó que sigui.
Sobre
eh?
Això, sobre això, a Israel, jo crec que finalment no se'l culpa amb ell d'això, perquè hem de recordar que ell torna com a primer ministre després d'un fracàs en el que és l'intent unilateral de sortir d'una part dels territoris palestins, com va ser a Gaza, que va generar posteriorment una guerra civil a Israel, en els territoris palestins, on va imposar-se Hamas a Gaza, i que sortir d'allà el que va provocar va ser un allau de violència per part de Hamas sobre territori d'Israel. És a dir, Israel, la percepció que tenen els israelians és que han estat els dirigents palestins els que no han tingut cap mena de pressa ni urgència de reprendre les negociacions. Al contrari, el que ha passat és que Hamas ha aconseguit més poder, i amb aquest poder el que ha passat és que ells, en comptes d'intentar dialogar, han posat en marxa el seu objectiu, que és el de fer desaparèixer l'estat d'Israel. Aleshores, doncs, en aquest sentit, no hi ha una percepció a Israel de que no s'hagi pogut avançar amb les converses de pau per culpa del Netanyahu. Vull dir que això és una cosa que hem de tenir molt clar.
Per tant, queda deslligat. Aquesta possible substitució de Netanyahu com a primer ministre quedaria deslligada d'aquesta operació militar, en un sentit o en un altre, diguéssim. No?
Totalment. Ni el podia afavorir ni el podia perjudicar, perquè no era una qüestió. A més, aquest és un àmbit on el Tzahal, l'exèrcit, té un criteri que es respecta per tothom, i el que es fa és el que és necessari fer amb unes mesures, diguem, amb uns criteris que no poden estar subjectes a l'arbitrarietat política de torn. No perquè un primer ministre tingui ganes de que allargar unes operacions militars, s'allargaran. En tot cas, el que sí pot fer és escurçar-les, i de fet han estat curtes. Per ell, potser a ell li hagués interessat potser allargar-ho, perquè així arribaríem en aquest punt on estem ara, potser encara amb confrontació bèl·lica, i no és el cas. Per tant, jo crec que és una mica injust imputar-li amb ell aquestes males intencions, per dir-ho d'una manera. Jo crec que en Netanyahu el que el perjudica és tot l'afer de la corrupció, que no ha permès, no li ha permès a ell configurar una coalició de govern sòlida, perquè al final, més que hi hagi molt de rebuig cap a la seva figura, diguem que no ha tingut prou suport, per dir-ho d'alguna altra manera, no?
Sí
que hi ha gent que està molt en contra d'ell, i de fet és així que partits votants molt allunyats els uns dels altres doncs estan d'acord en que es formi aquest govern, però també hi ha un cert cansament, hi ha unes ganes també de veure un relleu en el lideratge, no? O sigui, de fet, a Israel estan acostumats a una certa alternància en el govern.
Sí.
No és normal. Quan diem que porta més temps que ningú i més temps que Ben Gurion, jo crec que ja dona una imatge de que el normal és just el contrari, no?
Sí.
Doncs primer ministres que no estiguin tant de temps en el govern.
Sens dubte.
I per a una part de la població sí que es viurà amb un cert dramatisme, perquè no es veu, no s'imaginen un país sense estar ell al capdavant del govern, però per altra banda hi ha molts altres israelians que tenen ganes de que això de no dependre d'aquesta persona, que com veu dit, és un gegant polític i que crec que el temps se'l permetrà valorar-lo amb una observació més generosa del que potser ara són capaços de fer des de fora d'Israel.
Doncs queda explicat, no ens podem allargar gaire més avui amb Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, i també amb l'historiador Jordi Cerdà. Li concedirem una última intervenció. Potser abans d'aquesta última intervenció ens queda afegir que a Israel hi ha efectivament molta cultura de l'alternança, com deia ara el senyor Florido, i també del pluralisme polític, perquè és un sistema parlamentari monocameral amb una proporcionalitat pura, és a dir, que cal pactar sempre, no hi ha majories absolutes, no gairebé mai. El que passa és que, clar, els pactes eren tradicionalment entre Likud i laboristes, i ara els laboristes estan molt a la baixa, per tant, potser encara cal més pacte. Per això explica, no?, que hi hagi 8 forces que es puguin posar d'acord. Bé, senyor Cerdà, si vol, per acabar.
Sí, rapidíssim. Estic d'acord amb el que ha dit en Toni, de que no, de cap manera podia ni afavorir-lo ni desafavorir-lo a aquesta ofensiva que hi ha hagut entre l'exèrcit d'Israel i Hamas. El que jo sí que discrepo molt amb això, amb en Toni, des d'una manera respectuosa, és que en Netanyahu podrà passar la història, perquè és un gegant de la política d'Israel, amb moltes coses. Però pel que fa al cas palestí, no és que no s'hagi fet alguna cosa dolenta, és que no ha fet res. Simplement ha tirat una manta per allà a sobre i tenia els palestins bons, que aquests són els nostres, i podem parlar amb ells, i els de Hamas, els de la Franja de Gaza, amb aquests, doncs, bueno, de tant en tant els destrueixen les seves infraestructures bàsiques. També Hamas fa la seva, no té cap mena de proactivitat, i entre uns i l'altres no han fet res. Però bueno, jo culpo molt a el que seria l'estat d'Israel, i sobretot en Netanyahu, de no haver pres cap mena d'iniciativa pel que fa a la pau. Perquè si bé és cert que els palestins no estan pel tema, que no ho nego, també és cert que no tenen cap mena de capacitat de maniobra de res. Allà qui té la força política i militar i econòmica i fins i tot demogràfica és Israel. Els palestins, doncs, bueno, estan a la que veuen venir.
Doncs bé, em sembla que encara que hi ha punts així de diferència entre el que ha dit abans Toni Florido i ara Jordi Cerdà, potser ens quedem amb el fet que no ha fet res Netanyahu també perquè no ha pogut, no? És a dir, que hi ha hagut una mica com... No és un primer ministre bel·licista, no passa la història per això, però tampoc passarà la història per haver promogut la pau, això és evident, per la raó que sigui, i això sí, aspectes molt, molt positius que la societat israeliana veuran històricament en ell, això sí, també ens quedem amb això. Moltes gràcies, no hi ha temps per més, però un plaer conversar amb l'historiador Jordi Cerdà i amb el president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel, Toni Florido. Veurem com es resol aquest nou govern d'Israel. Seria bo, potser, que no hi hagués cinquenes eleccions, en tot cas. Que vagi bé.
Bona tarda.
Bona tarda i fins una altra. Esperem retrobar-nos aquí. Adéu. Ara mateix passen 3 minuts i mig de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I ara anem a aquest moment que ens porta el Rafa, que ens presentes avui, que ens proposes. Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Avui vull recuperar un nom al que estranyem una mica. És el de Donald Trump, perquè l'expresident dels Estats Units ha reaparegut després d'uns llargs mesos en silenci. Trump, en declaracions als mitjans i aprofitant la convenció del Partit Republicà a Carolina del Nord, ha criticat l'actual president dels Estats Units, Joe Biden. Està destruint el país, això ha dit. Trump també ha aprofitat per cargar contra el govern xinès, a qui ha reclamat una compensació econòmica de 10 bilions de dòlars per la seva suposada responsabilitat en la pandèmia de la Covid-19. A més, ha mantingut el misteri sobre les pròximes eleccions presidencials del 2024. Ha dit que el seu moviment està lluny d'haver acabat. De fet, acaba només de començar, ha declarat. El nostre país està sent destruït davant dels nostres propis ulls, ha dit en la seva intervenció en la ciutat de Greenville. Val, és cert, sense Trump vivim una mica més tranquils, però no em negareu que el Jesús Gil nord-americà agitava el panorama, que era un huracà, un personatge d'allò més. Tranquil·litat sense ell, però divertits també amb ell. És una dicotomia la que sentim.
Moltes gràcies, Rafa. Després d'anar primer a Israel i de passar breument pels Estats Units, ara viatgem virtualment a Alemanya per analitzar les eleccions d'ahir.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
La pandèmia ha dut més d'un 1,5 milió de persones a casa nostra a haver de recórrer als bancs dels aliments. Uneix-te ara a cap llar sense aliments perquè totes les famílies puguin accedir a aliments bàsics. Perquè ens pot passar a tots. Fes un donatiu a Bizum amb el número 38014 o a capllarsensealiments.org. La Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur. Una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 7:30 de 6:45. La Unió Cristiano-Demòcrata, el partit d'Angela Merkel, s'ha imposat clarament davant de l'ultrapopulista Alternativa per Alemanya, d'extrema dreta, a les eleccions celebrades ahir a Saxònia-Anhalt, en l'últim estat electoral, l'últim test abans de les eleccions generals del proper 26 de setembre, que seran les primeres sense Merkel com a candidata. Alternativa per Alemanya no ha aconseguit fer-se amb una victòria que li donaven alguns sondejos i es manté com a segona força, però a distància. Això podria voler dir que molts electors han anat a les urnes amb el propòsit de frenar l'extrema dreta. Hi ha hagut un vot transversal a la CDU. Finalment, doncs, els conservadors democristians han obtingut el 35,2% dels vots, segons l'últim escrutini, i Alternativa al 23,3. Ara s'obrirà el període per veure qui podrà formar govern en aquest land. El fins ara primer ministre de Saxònia-Anhalt, Rainer Haselhorst, de la CDU, podria reeditar la seva aliança amb socialdemòcrates i verds, però també podria forjar una unió amb socialdemòcrates i liberals. Matemàticament també hi podria haver un govern de la CDU amb verds i liberals. En parlem amb Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i corresponsal de la revista El Siglo. Senyora Carreras, bona tarda, un plaer.
Hola, molt bona tarda.
Com està?
Molt bé, molt interessant tot el que heu estat parlant.
Sobre Israel, també, oi?
M'ho he estat passant molt bé.
Au, celebro, celebro.
Sí, sí, molt interessant.
Sí, és interessant perquè a Israel hi ha molta cultura de pacte, però és que també està havent-hi, sobretot des de l'era Merkel, des del 2005, a Alemanya, oi? Perquè sí. Merkel ha format govern en les legislatures... Sí, primer amb els socialdemòcrates, després amb els liberals, no sé si alguna vegada en solitari o en minoria, i sí, l'última amb els socialdemòcrates.
Sí, sí. Jo penso que la senyora Merkel ha donat, amb 16 anys, són 16 anys que s'acabaran el setembre d'aquest any, i que realment, jo he parlat aquest matí en Brussel·les, perquè sempre a Brussel·les ja ho saps, sí. Ignasi, que és un termòmetre.
I tant, i vostè el coneix prou bé, aquest termòmetre.
Sí. Tothom respirava molt tranquil.
Molt
per
bé.
Què? Perquè una cosa que hem de fer és no fer cas de les enquestes. Sempre s'equivoquen les enquestes.
Sí.
I és veritat que aquests últims dies es deia que probablement Alternativa per Alemanya, l'extrema dreta, doncs podia pujar i fregar a la CDU de la senyora Merkel. Clar, aquestes eleccions tampoc són tan importants, és un gran petit, el Saxònia-Anhalt,
sí.
Però són importants perquè són les últimes abans del setembre, que serà el moment en el qual la senyora Merkel s'acomiadarà i acabarà la seva vida política. Per tant, acomiadar-se d'aquesta manera, jo crec que és un reforçament al projecte europeu en general, i que si fins ara dèiem, oh, quantes crítiques que té la Unió Europea per com ha portat tot de la Covid, ara es tornarà tot, des d'ara fins al setembre, en floretes, en crítiques positives, vull dir.
Mm-hmm.
Eh?
Sí,
i per
sí.
Tant a mi em sembla que per això et dic que a Brussel·les aquest matí tothom respirava molt tranquil i els de la CDU podran triar, com has dit tu molt bé, amb qui tenen com a company de viatge. Jo crec que l'única cosa que és una mica preocupant és aquesta, el fet de que el Die Linke, l'esquerra, sí. Aquesta ecologista no acaba d'arrencar.
Uh-huh.
És el que es veu una mica, però per la resta els liberals tornen al Parlament després d'haver-ne sortit. Vull dir que no veig que siguin unes eleccions, és a dir, com que el resultat és molt favorable a l'establishment actual.
Això anava a dir.
Uh-huh. Sí, i el que la Unió Europea doncs vol per continuar amb el full de ruta que té marcat, doncs jo crec que no, ningú s'ha estirat els cabells.
Sí, aquí hi ha un element molt important, i és que, com vostè diu, torna aquest cert establishment, tornen escenaris potser més clàssics de les últimes dècades a Alemanya, sense extremismes ni populismes, o almenys uns extremismes i populismes frenats. Sembla que la CDU es beneficia, doncs, per primera vegada d'un vot més transversal, això, contrari als extrems. Seran exemple els ciutadans d'Alemanya per a Europa en això, de cara al 26 de setembre? Tenen aquesta oportunitat?
Home, jo crec que l'oportunitat la tenen i esperem que ho siguin.
Sí.
Perquè realment l'extrema dreta ha pujat a tot arreu i aturar-los és un dels objectius de la senyora Merkel.
Sí.
I aturar-vos tal com ella ho ha fet... Amb un savoir-faire, com diuen els francesos, interessant.
Sí, a més amb un camí ple d'obstacles, perquè recordem que fa poc més d'un any, en un LAN, es va produir un pacte on formava part Alternativa per Alemanya, i això li va costar el càrrec a la primera successora de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Sí, la senyora Karrenbauer, exacte.
Va haver de renunciar perquè hi havia hagut un pacte en un LAN que Merkel el tenia prohibit amb l'extrema dreta.
Sí, sí. Uh-huh. I el van fer malgrat ella. Entens? Sí. El van fer malgrat la senyora...
Exacte, el van fer desobeint, diguéssim, les indicacions del partit,
exacte,
per entendre'ns.
Sí, sí. Sí, sí.
És interessant això perquè després s'imposa la moderació. Alemanya en això és un país que mostra sempre aquesta elegància, no? Hi ha problemes de vegades, hi ha malentesos, però després...
Sí, sí. Sí, sí. Hi ha problemes, però quan és l'hora de la veritat saben treballar junts.
Sí.
Jo, almenys, és el que he vist.
Sí.
Vull dir que jo penso que la senyora Merkel ara deurà descansar tranquil·la i podrà enfocar aquests mesos, des d'ara, mes de juny fins al mes de setembre, doncs amb molta tranquil·litat i presentar-se en l'últim congrés, en el qual probablement el senyor Armin Laschet, que és el que ara fa de
De líder del partit, de la CDU.
De líder del partit, exacte.
Serà proclamat candidat o serà elegit candidat, no?
Jo crec que probablement sí, perquè ho ha fet bé. Mm-hmm. Ho ha fet bé, com dic, ho ha fet bé, vull dir que la ciutadania li ha donat el seu suport.
Sí, sí. Veurem què passa i, efectivament, sí. És difícil fer pronòstics, però
sí.
Tindrem un escenari segurament més fragmentat, però no tan ingovernable com pugui semblar inicialment.
Com no? Ho podia semblar, exacte.
Exacte.
Sí, sí.
Doncs
sí.
Així ens quedem, disculpi que no hi ha temps per més, però un plaer sí. Comptar amb la seva anàlisi breu però ben clara amb Teresa Carreras, periodista. Una abraçada ben forta.
Que vagi molt bé, una abraçada a tots.
Fins aviat, al matí i a la tarda ens retrobem.
Exacte.
Adéu-siau.
Fins aviat, a reveure, Ignasi.
Mig minut i seran 3 quarts de 7, seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí al Mirador, de seguida a les vespres des de Montserrat.